Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs som-hi, que tenim per endavant una hora de la Linterna a COPE Catalunya i Andorra. Una hora fascinant, on espero que us agradin les històries que hem triat avui per vosaltres. Malauradament, la pandèmia ha fet que el focus d'atenció es concentri, com és normal, en el coronavirus, i a vegades altres malalties que ens haurien de preocupar molt quedin, doncs, més desenfocades. Avui parlarem d'una investigació que s'ha fet a la Universitat Pompeu Fabra, on es demostra que la música, les cançons, els records musicals poden ajudar i molt als malalts d'Alzheimer. A més, també tindrem un programa d'aquells en el que, en fi, us vindrà gana, ja us ho dic, no ho podem evitar a la Linterna. També parlarem de l'operació Bikini, de com intentar treure'ns aquests mitjalins de sobre i de quines bestieses fem intentant-ho amb un expert, amb un gran preparador físic, i acabarem amb música d'un geni, d'un mite, d'una persona que ha omplert escenaris a tots els llocs de la geografia espanyola i que d'aquí poc la seva música sonarà a la Sala Bars de Barcelona. Aquestes i altres històries, els propers 59 minuts aquí a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Si voleu passar, esteu convidats. Abans, però, situació meteorològica. Com està el temps? Moisés Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Demà dimecres esperem a Catalunya intervals ennuvolats al cel amb núvols d'evolució diurna al Pirineu, on no es descarten alguns ruixats febles i dispersos a la tarda, preferentment al vessant nord. A primeres hores esperem boires o núvols baixos matinals a zones d'interior i al litoral de Tarragona. Si parlem de les temperatures, les mínimes seran més altes al Pirineu Occidental i no canviaran molt a la resta, amb uns valors a les capitals de província que estaran sobre els 11 graus a Girona, sobre els 13 a Lleida, sobre els 14 a Barcelona i sobre els 15 a Tarragona, mentre que les temperatures diurnes pujaran demà en general, amb unes màximes previstes de 26 graus a Lleida, de 24 a Girona i de 21 a Barcelona i a Tarragona. Per últim, el vent bufarà al matí, fluix i de direcció variable, amb intervals moderats de vent del nord a l'Empordà, i ja a la tarda quedarà en general fluix amb predomini de la component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I connectem ja amb els serveis informatius de COPE Catalunya. Yolanda Bernal, bona tarda.
Hola, Jordi, bona tarda.
I tornem a tenir a Pere Aragonès com a protagonista, perquè avui és el primer dia en el que Pere Aragonès és el president de la Generalitat i ja tenim el primer xoc amb els seus socis de la CUP.
Exacte, no han passat ni 24 hores que Aragonès va prendre possessió del càrrec i ja li han ocupat la seu a Esquerra Republicana. La CUP marca perfil i ha llançat un primer avís al nou govern arran d'un tens desnonament al carrer Lleida de Barcelona en el que han intervingut antiavalots dels Mossos, justament al contrari del que Aragonès va pactar amb els antisistema. És el que avui li han volgut recordar. De fet, diversos diputats de la CUP han protestat davant de la línia policial mentre que les joventuts d'Arran ocupen en la seu d'Esquerra. La portaveu de la CUP, Laia Estrada, deixa clar que els acords s'han de complir i que no valen les bones intencions.
Quan aquest nou govern entri en funcionament, nosaltres ja hem explicat per activa i per passiva que estarem fiscalitzant-ho des del minut 1. I les declaracions de bones intencions que vam veure en el discurs d'investidura del president Aragonès s'han de traslladar en fets. No poden quedar-se en això, en declaracions de bones intencions.
Doncs avís per a navegants i tradicions que avui també s'han complert. Com ja va fer Quim Torra, també Aragonès ha dedicat les seves primeres hores com a president a visitar els presos independentistes. S'ha reunit ja amb els presos del Lledoners i està a punt de fer-ho també amb l'exconsellera Dolors Bassa. Demà visitarà a Carme Forcadell. Uns presos, per cert, que en alguns casos estan tenint molta visibilitat aquests dies. És el cas de Jordi Sánchez, Oriol Junqueras o Jordi Cuixart, que ahir mateix tenien un permís per assistir a la presa de possessió d'Aragonès. Junqueras també va assistir al debat d'investidura. Entren i surten i el portaveu del sindicat ACAIP, Francesc López, reconeix que hi ha tracte de favor.
Sí, es cierto que se ha forzado o se ha estirado todo lo que da el reglamento y la ley orgánica para, sin saltarnos la ley, pues que estas personas tuvieran todo lo que pudiera dar el reglamento, cosa que no sucede con los 8.000 presos que hay en Cataluña.
I demà està previst que prenguin possessió del càrrec els nous consellers del govern. 4 dels 7 consellers d'Esquerra tenen causes judicials obertes i, si prosperen, podrien acabar inhabilitats. Són Josep González Cambray a Educació, Natàlia Garriga a Cultura, Roger Torrent a Empresa i Tània Verge, consellera de Feminisme i Igualtat, i que està pendent d'un recurs.
I la pandèmia ha castigat a molts sectors, de fet encara ho està fent, però també n'hi ha que es poden beneficiar d'aquesta crisi.
Per exemple, les empreses d'autocaravanes que preveuen incrementar les vendes un 50% aquest any. La pandèmia ha modificat el model de vacances de moltes famílies i ara és un negoci que està a l'alça. Només per Setmana Santa es va llogar el 85% de tota la flota d'autocaravanes de Catalunya. La previsió de cara a l'estiu va en la mateixa línia. El sector vaticina una temporada molt bona. Hi haurà més demanda que oferta perquè molta gent vol repetir. Susana Colom és la presidenta del Gremi d'Empresaris del Caravaning de Catalunya.
La situació actual de pandèmia ha facilitat l'entrada de públic nou que mai abans havia tingut cap mena d'experiència en el món del caravaning i que ha entès que és una forma segura de viatjar, ho ha provat i els ha seduït.
Tot i que el sector va a l'alça, encara estem lluny de països com França, on el món de les autocaravanes està molt més extès.
I dijous, Salut començarà a administrar la segona dosi als treballadors essencials menors de 60 anys.
I són unes 200.000 persones a Catalunya que van rebre la primera vacuna d'AstraZeneca. Aquesta segona dosi serà per defecte de Pfizer, si no és que la persona demana la vacunació amb AstraZeneca en el moment del registre. En aquest cas, hauran de signar un consentiment informat.
I detingut a Rubí, un home que distribuïa pornografia infantil des del seu lloc de feina.
Sí, aprofitava els ordinadors de l'empresa i durant la seva jornada laboral accedia, de forma habitual, a una aplicació de videotrucades per contactar amb altres pedòfils. Amb ells intercanviava fotografies i vídeos d'explotació sexual infantil. L'avís el va donar la responsable de recursos humans d'una multinacional sueca que té diverses seus a Espanya, una d'elles a Rubí. Van detectar els arxius gràcies al software de l'empresa. Javier Portomeñe, portaveu de la Policia Nacional a Catalunya, ens ha explicat què van trobar en els registres.
En su ordenador corporativo tenía instalado una aplicación de videollamadas con la que presuntamente mantenía conversaciones e intercambiaba archivos con otros pedófilos. Del mismo modo, fue localizado la memoria externa en la cual almacenada los referidos archivos.
Alguns d'aquests vídeos que s'han trobat contenien abusos sexuals a nenes d'entre 7 i 12 anys. També s'ha accedit a algunes converses que mantenien els pedòfils en les que el detingut explicava que tenia fantasies d'abusar de la seva filla de 5 anys.
L'Ajuntament de Barcelona posa en marxa un nou canal de WhatsApp per prevenir el suïcidi juvenil.
I aquesta és una de les mesures que venen a reforçar el pla de xoc en salut mental que es va iniciar fa un any amb motiu de la pandèmia. Al voltant del 23% de les trucades que ha rebut el telèfon de l'Esperança des del mes d'agost són de menors de 29 anys. La intenció de l'Ajuntament amb aquest nou canal de WhatsApp és acostar-se als joves amb les seves pròpies eines. És el que explica Gemma Tarafa, regidora de Salut.
Quan hi hagi un missatge, hi haurà una resposta instantània. En un canal estarà el jove, a l'altre costat estaran els equips del telèfon, també aquells que estan més habituats a treballar amb joves, i per tant hi haurà aquest canal directe amb ells, un canal molt més adaptat a la seva pròpia realitat.
L'Ajuntament reforçarà amb 3 milions d'euros el pla de xoc en salut mental durant els propers 2 anys i el que també farà és donar formació específica a persones que treballen directament amb joves, com ara monitors d'esports o personal de menjador, perquè puguin detectar qualsevol símptoma de problema emocional.
Gràcies, Yolanda. Fins demà.
A tu. Fins demà, tothom.
I repassem ara l'actualitat esportiva. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Jordi? Companys, bona tarda.
Escolta'm, ens podríem anar a dormir avui sabent si Koeman continuarà o no a la banqueta del Barça?
Jo és el que espero. Marxar avui al llit sabent-hi si Ronald Koeman continua o no la propera temporada al Futbol Club Barcelona. Vaja, tu i tots els companys dels mitjans informatius que ara mateix s'apleguen a les portes del Camp Nou, escenari on, en principi, avui hauríem de saber aquest veredicte a favor o en contra del tècnic holandès respecte a la continuïtat a la banqueta del primer equip del Futbol Club Barcelona. Focus d'atenció, focus informatiu. Camp Nou, Elena Condis, bona tarda, situació.
Hola, bona tarda, Gil. Bona tarda, Tuñón. Doncs aquí, a les portes de les oficines del Camp Nou, a l'escenari on s'ha de produir d'aquí una estona la reunió Koeman la porta. De moment el tècnic no ha entrat, estem fent guàrdia un bon desplegament de mitjans. Sí que hi és Joan Laporta des de fa una bona estona amb Mateu Alemany i amb el seu vicepresident esportiu Rafa Juste. Ara fa uns instants arribava el xòfer de Laporta, que aparcava aquí just davant de les oficines del Camp Nou, i des del club ens traslladàvem que en principi aquest capvespre, a partir de les 8 de la tarda, hi hauria aquesta trobada entre Laporta i Koeman per abordar el seu futur. Ara mateix tots els escenaris són possibles. Des de que el Barça decideixi fer fora Koeman, li hauria de pagar una indemnització d'uns 7,5 milions d'euros fins a que Koeman continuï com a nou entrenador de la propera temporada. Ell se sent legitimat, ja ha dit per activa i per passiva que sent capacitat per fer aquesta renovació que anunciava Joan Laporta, i a més creu que amb temps i amb reforços pot ser un bon entrenador pel Barça. Veurem què passa. De moment, insisteixo, l'escenari aquí a les portes del Camp Nou, a les oficines, és un gran desplegament de mitjans esperant l'arribada de Ronald Koeman.
Parlava l'Helena Condis de reforços. Sabem que el Futbol Club Barcelona no té l'economia gaire catòlica aquest estiu i que, per tant, doncs, tot anirà en funció de jugadors que acaben contracte o d'intercanvi de jugadors quan s'intensifiqui el mercat de fitxatges. Ja sabem que vindrà Eric García, acabava contracte al City, ja sabem que vindrà el Kun, que acabava contracte al City, sabem que volem que el Barça vol a Memphis Depay, per exemple, que també acaba contracte, i hi ha un altre futbolista que acaba contracte, que fins ara ha estat jugador del Liverpool i que podria esdevenir aquest estiu jugador del Futbol Club Barcelona. Parlem de Wijnaldum. Més detalls, Víctor Navarro.
Així és. Bona tarda, Jordi, José Luis. Una de les notícies del dia, i passava enmig de la guàrdia pel futur de Ronald Koeman a les oficines del Camp Nou aquest matí. Durant 2 hores i quart, des de les 10 i fins les 12 del migdia, l'advocat holandès especialista en futbol que assessora Wijnaldum, Jan Cabal, i un representant del jugador han estat a les instal·lacions de l'estadi i han coincidit amb el vicepresident esportiu, Rafa Juste, i amb el director de futbol del Barça, Mateu Alemany. Des del club asseguren a la cadena COPE que és una oportunitat de mercat, perquè vindria gratis, acaba contracte el 30 de juny, recordem, amb el Liverpool, però que encara no està tancat el seu fitxatge. Si ho donen per fet, juny de Barcelona, a Holanda i a Itàlia, per exemple, expliquen que Wijnaldum està a punt de signar com a nou jugador blaugrana i que es vincularia per 3 temporades.
Gràcies, Víctor. Per cert, hi ha una cosa que encara no puc dir, però, senyor Tuñón, oïdors de la Linterna COPE Catalunya i Andorra, atents a la sintonia esportiva de la cadena COPE i atents a Deportes COPE, 8:45 de la nit, perquè potser expliquem més coses relacionades amb el Futbol Club Barcelona. El que hem fet a Esports COPE és parlar amb un autèntic big del món del futbol, Gustavo Poyet, ara entrenador, exjugador del Chelsea, uruguaià, compatriota de Luis Suárez, aprofitant el pas a nit per Luis Suárez pel partidazo, i li hem preguntat per l'actualitat de Can Barça. Així ens veu Gustavo Poyet com a entrenador la situació del fin, de moment, encara seu colega a la banqueta del Barça, Ronald Koeman.
Hubo momentos extraños, ¿no?, en la temporada del Barça, ¿no? Hubo partidos que cuando uno menos se lo esperaba o cuando veía que el Barça estaba para más, te perdía un partido ahí en el medio que decías, ¿qué pasó? Nosotros los entrenadores también nos lo preguntamos a veces, ¿no? Nos vamos a casa después partido y decimos, ¿qué pasó hoy? ¿Qué pasa? Porque es fútbol y los jugadores son seres humanos. Lo que pasa es que te sorprende que puedas pegar un bajón tan importante en un partido o en dos, porque hubo momentos increíbles en la temporada del Barça.
Desconcertat Gustavo Poyet respecte a la feina de Ronald Koeman al Futbol Club Barcelona, i alerta, obra't d'orelles, Jordi,
sí,
quan li hem qüestionat per l'arribada del Kun Agüero al Futbol Club Barcelona. Escolta.
No lo conozco y le voy a pedir disculpas por lo que voy a decir. Si deja de sentarse en esa silla a jugar al jueguito y se dedica a jugar al fútbol, sí.
¿Cómo? Ah, clarito, con el tema, hablas del tema de las redes sociales.
Sí, porque yo he visto más fotos en el último año de Agüero sentado en su casa con los auriculares en esa silla ergonómica delante de la computadora que jugando al fútbol. Y a mí eso me preocupa.
Menos tiqui-tiqui i més tiqui-taca. Més tiqui-taca. Jo no sé el que passarà amb Ronald Koeman aquest capvespre al Camp Nou, però jo sí que sé dir-te que un 76,7% de copenautes a Twitter @esportscope creuen que Laporta no hauria de mantenir Ronald Koeman a la banqueta.
Doncs el veredicte dels copenautes és clar, 3 de cada 4 no el voldrien. En fi, anem a segona, perquè a segona divisió les calculadores estan en marxa, Gil.
Sí, de cara a l'última jornada de Lliga, on els 3 equips catalans de la categoria arriben amb els seus objectius intactes. Per exemple, t'explico, el Girona, un cop té garantit el play-off, serà tercer si a l'última jornada millora el que facin Leganés i Almeria. Acabarà quart si millora el que faci Leganés o Almeria, només un dels dos. Això és important perquè el tercer i el quart tenen avantatge en les eliminatòries de sense primera divisió. Serà cinquè si no millora el que facin ni Leganés ni Almeria i podria fins i tot ser sisè si perd i guanya el Rayo Vallecano. Arribats al playoff, que nos quiten lo bailao, Francisco, el seu tècnic.
Por supuesto, ya que estamos aquí, vamos a luchar por todo, siendo humildes, sabiendo que hay equipos ahí metidos que, bueno, pues llevan todo el año ahí. Digo, súper contento con todo y con los pies en el suelo, sin pensar que hemos hecho nada. Por supuesto, hay que celebrarlo porque esto es un logro importante y es un premio, pero ya que estamos aquí, ya digo, vamos a luchar y vamos a ponerlo muy difícil.
¿Qué hauria de passar perquè el Sabadell es quedés a segona divisió? Doncs, d'entrada, necessita guanyar el camp del Mirandés. Si puntua l'Alcorcón davant de l'Espanyol, entre Lugo i Logroñés no haurien de sumar cap victòria. Si no puntua l'Alcorcón, si l'Espanyol guanya a camp de Santo Domingo, Lugo o Logroñés, un dels dos, no hauria de sumar la victòria. Són els comptes del tècnic Antonio Hidalgo.
El Rayo s'està jugant tot i haurà de posar tot per guanyar el seu partit. I l'Espanyol vol ser campió, no? Jo crec que he escoltat parlar molt a Vicente de Moreno d'aquesta il·lusió de guanyar el títol de Lliga i jo crec que aniran per totes al Corcón.
Ràpidament et comento que a la pregunta blanquiblava d'avui un 65,2% de copenautes creuen que l'Espanyol sí tindrà actitud per guanyar a Santo Domingo i proclamar-se d'aquesta manera campió de Lliga. El club blanquiblau no presentarà al·legacions per l'expulsió de Darder davant del Tenerife.
Doncs esperem que sí, que vegi molt bé l'Espanyol. I per tant, Cajil, titulars, coses que hem de saber...
Titulars, des de fa 3 quarts d'hora, el Barça de bàsquet ja està en ruta cap a Colònia per afrontar la final a 4. Demà a les 7 de la tarda, semifinals de la Copa de la Reina de Futbol. Madrid Club de Futbol, Barça. El Nantes serà el rival del Barça. En semifinals de la Lliga de Campions d'handbol, Andreu Plaza no continuarà la propera temporada a la banqueta del Barça de Futbol Sala. Ara, allò tan clàssic i tan tòpic. Si hagués alguna novetat en temps de la linterna, Copa Catalunya i Andorra des del Camp Nou, línies obertes, estem aquí per explicar-ho.
I tant que sí. Gràcies, José Luis Gil. Fins demà.
Fins demà, Jordi.
COPE Catalunya i Andorra.
Ui, que si has complicat crear una nova empresa. Les impressores, que funcionen quan volen, que sembla que tinguin vida pròpia. O els tòners, que si magenta, que si groc, i torno a ser jo qui ha de posar el paper. Vinga.
Que el teu gran problema per crear una nova empresa sigui barallat amb la impressora. Els graduats socials, experts en dret del treball i seguretat social, preparats per donar-te suport.
T'imagines gaudir de David Guetta, Armin van Buuren, Texas Don Diablo, Bob Sinclair i Mònica Naranjo en plena natura? Andorra Mountain Music. Del 26 de juny al 31 de juliol. En el millor entorn, amb la millor música. Informació i entrades a la venda a visitandorra.com.
¿Renovar tu hogar? Ven a Facilmóvel y dale un aire nuevo y moderno. En Facilmóvel tenemos los profesionales mejor preparados, las soluciones más actuales en armarios, dormitorios, salones y muebles juveniles a medida. Pídenos cita o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvel.es.
Agua segura, la de Osmotic, se controla cada 36 segundos. En su app verás su funcionamiento, la calidad de agua, estado de los filtros, la ultravioleta, consumo, etc. Para iOS y Android. Soy Charol Oriente. Llámanos al 900-208-208 o entra en promosmotic.com y tendrás los filtros gratis para 3 años.
¿Tienes problemas financieros o jurídicos? Seas empresa o particular, podemos ayudarte a refinanciar o cancelar tus deudas. Abogadosyfinancieros.com 900 90 17 16. Somos expertos abogados en reclamar abusos bancarios y cancelar deudas. 900 90 17 16. Abogadosyfinancieros.com. Grupo Área Jurídica Global. Por si no puedes pagar tus deudas, asistencia jurídica a nivel nacional.
COPE Catalunya i Andorra.
Separadas por...
Y ojalá, ojalá lleguemos a ver pronto la cura del Alzheimer, una enfermedad que, en fin, que afecta la vida no solo de aquellos que la padecen, sino de los que los rodean. Una de las realmente pandemias del siglo XXI, esta enfermedad de Alzheimer, aunque poco a poco se van haciendo avances y se va intentando vencer a este monstruo. Ahora mismo hay un proyecto en marcha que se llama Banda Sonora Vital, lo han hecho desde la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, en el que se ayuda a recuperar la memoria a personas con Alzheimer a través de la música. Y es que se ha comprobado que las notas musicales no solo ayudan a pacientes con todo tipo de enfermedades a mitigar esta tensión, sino que también estimula, les hace cambiar el humor, incluso se recuperan algunos recuerdos que se creían ya perdidos. Para hablar de este proyecto, de esta banda sonora vital, tenemos hoy en la linterna a Felipe Navarro. Él es investigador del Grupo de Tecnología Musical de la Universitat Pompeu Fabra. Felipe Navarro, buenas tardes, bienvenido a la linterna.
Buenas tardes, muchas gracias.
Oye, qué apasionante este proyecto, Banda Sonora Vital. Cuéntanos exactamente en qué consiste.
Sí, Banda Sonora Vital, bueno, es un proyecto de la Universidad Pompeu Fabra y nosotros cuando empezamos la misión era el poder recuperar o reconstruir la banda sonora vital de la vida de las personas mayores que sufren algún tipo de deterioro cognitivo, como puede ser la demencia o el Alzheimer, ¿no? Uh-huh. Tanto como recuperar los recuerdos exactamente, no podemos llegar, pero sí al menos recuperar esa música.
Uh-huh. Entonces, consiste en que las personas, ellas mismas, hacen una lista de canciones que han sido especiales a lo largo de su vida, ¿o cómo funciona, Felipe?
Sí, Banda Sonora Vital, bueno, funciona a través de un servicio web que hemos diseñado a partir de una tecnología que hemos ido desarrollando, y entonces la web tiene un cuestionario, ¿no?, que es el que utilizamos principalmente para extraer datos o saber cosas sobre la persona, y estas cosas son desde datos autobiográficos de la persona, dónde ha nacido, en qué año y tal. Y luego, por otro lado, cosas más relacionadas con la música. ¿Qué gustos musicales tiene? Si se acuerda de alguna canción que le guste. Y vamos afinando poquito a poco, sabiendo si le gusta la música más movida, más calmada, qué géneros, etcétera. Entonces hacemos una mezcla de todos esos datos para luego construir una lista o una colección de música que se acerque lo más posible a la música más importante de la vida de la persona.
Claro. De todas formas, que la música tiene efectos beneficiosos sobre nuestra salud no es algo nuevo. Esto está más que demostrado, ¿no?
Sí, sí, sí. En el campo en el que estamos, claro, aquí la motivación que hubo, porque nosotros no venimos del mundo de la salud o médico, venimos de la tecnología musical. Pero veíamos que había muchas evidencias científicas que tiraban en esta dirección, y sobre todo en el caso de demencia o Alzheimer está este poder de la música de poder de alguna manera reactivar a la persona, cambiarle el humor, ¿no? Uh-huh. Y en muchos casos hay personas que recuerdan la letra de la música o que recuerdan la canción, aunque sus recuerdos en general estén bastante, bastante apagados. Entonces queríamos también, desde nuestra experiencia con tecnologías musicales, poder ayudar a este colectivo creando una tecnología específicamente para ella.
Uh-huh. No sé si lo habrás vivido tú en primera persona ese momento, pero vamos, debe ser para que se te salten las lágrimas cuando una persona afectada por alguna demencia o por Alzheimer se pone a recordar y a cantar una canción y le vienen a la mente determinados recuerdos o determinadas frases, ¿no?
Sí, es un proceso muy bonito, ¿no? Nosotros, claro, empezamos a colaborar con distintas entidades hace unos años, con la Fundación Pascual Maragall, con la Fundación Alzheimer Cataluña, con el proyecto de Singular Música de Alzheimer, con Sanitas Mayores, ¿no? Y entonces en estos proyectos de donde hemos puesto a prueba un poco el sistema, hemos tenido estas experiencias, ¿no? Sobre todo ha sido una sorpresa, además de cuando se le pone la música y cuando empiezan a bailar, a recordar o a cantar, todo el proceso de hablar con ellos y de ir poco a poco viendo qué se puede sacar y viendo qué información y qué recuerdos puede haber ahí todavía vivos. Toda esa experiencia de intercambio también es muy enriquecedora y luego lleva a esto, al momento final, ¿no? De realmente poner la canción y, y cuando la canción es importante para la persona se vive de una manera muy emocionante.
No sé si podríamos concluir que el hecho de que estas personas pasen parte del día escuchando música y especialmente canciones que hayan sido importantes para ellos, pues les va a hacer bien, es una buena idea.
Sí. Cada vez más se utiliza la música, ¿no? En estos casos, sobre todo, por ejemplo, en residencias y demás, se está viendo que la música es algo muy, muy positivo. Aquí nosotros lo que hemos, o en la dirección donde hemos tratado de ir siempre es a que la música es importante, pero sobre todo la música es importante cuando está personalizada, ¿no? Y cuando tiene un valor esas canciones para las personas. O sea, que esté individualizado, personalizado, y por eso diseñamos este servicio también, para acercar estas herramientas de musicoterapia a un público más general y de forma gratuita.
Pues Felipe Navarro, investigador de este grupo de tecnología musical de la Pompeu Fabra, muchísimas gracias por tu trabajo.
Y muchísimas gracias a ti.
Felicidades también porque este proyecto, el Banda Sonora Vital, ha sido galardonada con un premio en la quinta edición de los premios de tecnología humanitaria que organiza Cruz Roja. Así que también felicidades por este reconocimiento.
Muchísimas gracias. Y para nosotros ha sido muy importante este premio.
Pues ojalá sigáis con fuerza y con mucho éxito vuestro trabajo, que seguro que va a ayudar y a mejorar la vida de mucha gente. Gracias, Felipe. Hasta la próxima.
Venga, gracias. Hasta luego.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Los profesionales eligen Bricomart porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Jo no sé què passa a aquest programa, que acabem parlant sempre de coses que em fan venir gana. Vam començar la setmana parlant de la que era la millor coca de Sant Joan de Catalunya i avui parlem del millor formatge. I és que la festa del formatge català ha tornat, i ha tornat amb molt èxit després de la pandèmia. L'Actium ha omplert el Parc Jaume Balmes de Vic aquest cap de setmana passat amb més de 17.000 visitants, 40 formatgeries artesanes de tot Catalunya, més de 250 tipus de formatge, i ha coronat un formatge blau com el millor formatge català de l'any. Aquest formatge, que es diu Glauc, el trobareu a la formatgeria Xauxa de les Preses. I allà que anem, allà que marxem, des de la Linterna, a la formatgeria Xauxa, i allà parlem amb la Paula Fonollà. Paula, bona tarda, benvinguda a la Linterna.
Hola, bona tarda.
Felicitats.
Merci.
Home, és una fira important. Sí. Competien moltes formatgeries, molts tipus de formatge. No deu ser fàcil guanyar.
No, que va, ara vull dir que hi ha bastant nivellon ara mateix a Catalunya. I no, el raro, estrany, és això, que guanyés un blau, no? Que tampoc aquí no estem com acostumats a donar un premi a un blau i així, això molt guai.
Clar,
Vull dir que també aquest nivell d'obertura, no? De ment, també de començar a donar també premis a categories que, bueno, que estaven com més camuflades.
Uh-huh. És el que t'anava a preguntar, que un formatge blau, pels que siguem una mica profans en tema formatge, és com bastant fort per començar, no? Almenys.
Sí, bueno, fort no sé en quins... Sí, o sigui, que és estrany, si més no, no? Vull dir que amb altres concursos d'altres llocs del món sí que és més comú, o ja hi ha hagut casos, no? Així, però aquí no... Encara no hi havia hagut així cap cas, no?
O sigui...
També comença a haver-hi més formatgeries que fan formatges blaus, no? Uh-huh. Vull dir que fins ara n'hi havia molt poquetes que seien blau i cada cop doncs, n'hi ha més, hi ha més referències diferents i això també permet que hi hagi doncs, més lloc, no?, en aquest tipus de formatge.
O sigui, que el millor formatge de l'any, el millor formatge català de l'any, el feu vosaltres a la formatgeria Xauxa, a les Preses, és aquest formatge que es diu Glau, un formatge blau. Escolta'm, quant de temps porteu fent formatges?
Bueno, jo porto bastants anys fent formatges, però sempre treballava per altres formatgeries.
Uh-huh.
I des de fa 3 anys que vam muntar aquesta formatgeria amb el meu company, amb l'Albert,
sí?
Gregulosa, i aleshores això des de l'octubre del 2018, no? I que tot ha anat una mica així a tranques i barranques, perquè vam començar, aleshores el següent mes ens vam quedar embarassats, abans va ser el primer any d'embaràs, el segon any de maternitat, i per si ara, i després confinament. Vull dir, es fa tot com una mica... Ah! Però, bueno, també ens ha anat bé per anar més tranquil·lament i pausadament. I aleshores, bueno, hem anat arrencant, però molt amb el fren oposat, i ara comencem un altre cop els dos a poder tallar els dos a la formatgeria, tranquil·lament, que tenim la nena ja una mica més arriada, i és com, bueno, que... Però fa 3 anys, vull dir que som...
Com es diu la teva filla, Paula?
Maia.
I escolta, la Maia, no sé si fa mal preguntar-t'ho, li agrada el formatge?
A la Maia li encanta el formatge, però és intolerant al formatge.
Oh!
O sigui, una putada.
Mare meva.
De palo. Sí.
Filla de formatger i de formatgera, els millors de Catalunya, i és intolerant al formatge.
Sí, mare meva. Poder per això està farta, no? I ha dit, bueno, doncs mira, em planto.
Escolta, Paula, al costat de Catalunya tenim França, on els formatges són pràcticament una religió, però aquí a casa nostra, Catalunya, creus que som una potència en el tema formatges o que ens queda encara molt camí per recórrer?
Crec que ara, Déu-n'hi-do, vull dir que sempre ens hem emmirallat molt en França, no? Vull dir que és el nostre referent, perquè aquí a Catalunya no hi havia tradició formatgera. Vull dir que hi havia, es feia el Serrat, els Pirineus, i després el Mató, però no hi ha cap denominació d'origen, bueno, hi ha una que és la del Cadí, però és de les poques comunitats que no tenen denominacions d'origen, no? Mm-hmm. Catalunya, perquè realment no hi havia així tradició, llavors sempre ens hem emmirallat en França. I llavors, els nostres formatges són molt, molt afrancesats, perquè realment tenim aquest mirall. O sigui, aquestes referències. Però els últims anys hi ha hagut un boom molt fort de formatgeries, n'hi ha moltes ara,
uh-huh.
S'estan fent productes de superqualitat, i per tant, ara ja ens podem permetre ja deixar-nos emmirallar en França, poder, i sí, vull dir que crec que ara s'estan fent coses molt xules, a part que s'estan fent productes de molta qualitat, petites formatgeries que cuidem molt, el lloc on anem a buscar la llet perquè és el nostre és el pa de paller, vull dir que si la llet no és de qualitat ja pots estar-te fent el que vulguis, que no pots fer un formatge de qualitat. Llavors crec que també s'està creixent el mercat de formatgeries perquè també s'estan fent llets de qualitat que et permeten fer un formatge de qualitat, formatges amb llet crua. I això, crec que sí que ara hi ha un boom bastant guai de formatgeries, però també vull dir que tenint en compte això, que hem de cuidar molt a la ramaderia que ens proveeix de llet, perquè si no, per moltes formatgeries que hi hagi, estarem en perill d'extinció. I de fet és una... Vull dir que és la base de tot un bon formatge, és la llet, i ara mateix és el punt més crític que tenim la majoria de formatgeries, perquè estan plegant la majoria de lleteries, la majoria de granges de llet, i a veure com ens ho farem, això. Vull dir que o comencem a crear bones sinergies o no sé com ens ho farem.
Doncs queda dit, Paula, m'encanta escoltar-te parlar amb aquesta passió. Jo crec que el secret del formatge és, com tu dius, la llet, però també aquesta passió que es desprèn de la teva manera de parlar i d'explicar-ho. Moltíssimes felicitats a la formatgeria Xauxa, a les preses, per ser guanyadors com el millor formatge català de l'any i a revalidar el títol l'any que ve.
A veure, ens ho direm.
Gràcies, Paula Fonollà, fins a propera.
Va, que vagi bé, adéu.
Hoy, por fin, puedes dejar volar tus ilusiones. La ilusión de estrenar coche, de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo. Porque desde hoy, eres libre para cumplirlas y tomar el control. Con My Dreams de CaixaBank, queremos ser los primeros en ayudarte a disfrutar de la vida. CaixaBank.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate al europeo con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés y vive los partidos desde cualquier lugar con un convertible con Intel Core y Windows 10 con hasta 150 euros de descuento. Además, con 3 meses de seguro gratis.
Adelántate con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés en tienda web y app.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
S'apropa l'estiu i molta gent està pensant: ai, que d'aquí poc ens hem de posar en biquini, hem d'anar a la platja, i comencem l'anomenada Operació Biquini. Això com es fa? És possible? No és possible? Ens podem posar en forma o canviar la panxeta i treure'ns-la en qüestió d'un, dos mesos? I si es pot fer, és bo per la salut? Sí, no? Per resoldre aquests dubtes, per veure com podem encarar l'Operació Biquini, tenim en línia a Jorge García Bastida. Ell és preparador físic, és doctor en ciències de l'activitat física i l'esport, treballa a l'INEF, ha sigut també col·laborador i ha treballat amb la selecció espanyola d'hoquei herba, amb la selecció espanyola de waterpolo. Vaja, que és un crac en la matèria. Jorge, bona tarda, benvingut a la Linterna.
Bona tarda, què tal?
Escolta'm, Operació Biquini, més o menys per aquestes dates, qui més qui menys comença a fer-la. Això és bo o els que us dediqueu a cuidar del cos ho creieu que és més bé un perill?
Bueno, és com, una mica com tot, no? Segons com ho facis, doncs pot ser beneficiós, sobretot si no deixes només amb Operació Biquini, sinó que després de l'estiu continues amb aquest hàbit de fer exercici, de cuidar-te l'alimentació. El problema és quan creus que en un mes, en dos mesos o una setmana canviarà gaire el teu cos, no? Diguem-ne. O sigui, que la panxeta desapareixerà llavorosament. I això és un error, no? Potser podria passar que si fas una dieta molt extrema perdis molt de pes, ràpid, sí. Però tal com el perds, el tornaràs a guanyar, ja. I potser inclús amb més pes.
O sigui, que els que ara mateix tinguem panxeta, no pensem que en qüestió d'un mes i mig, dos mesos, haurà desaparegut. Fem el que fem, impossible, no?
Amb exercici és impossible, ja t'ho dic. Amb exercici es perd molt poc pes. Uh-huh. O sigui, i més si no estàs en forma.
Clar.
Sí, quan menys en forma estiguis, menys quilocalories, diguem-ne, que cremes. És com un cotxe, no? O sigui, si tu vas molt lent, amb una mateixa marxa, cremes menys benzina que si vas molt ràpid.
Uh-huh.
O sigui, succeeix una miqueta el mateix. És a dir, un ciclista d'elit, més o menys, consumeix unes 1.000 quilocalories l'hora. Però, clar, perquè va molt ràpid. nosaltres, que no estem acostumats a fer exercici, anirem molt lent. Llavors, per això, com a molt, potser cremem unes 300 quilocalories l'hora, i si només fem, com a molt, una hora d'exercici, doncs 300 quilocalories és res. O sigui, és més o menys, a veure, que el cul no arriba ni a 100 grams de pasta.
Vaja. Escolta'm, i els que es vulguin posar en forma per lluir una mica cos aquest estiu... i tenen poc temps perquè l'estiu està aquí. Quins exercicis o quines rutines són recomanables per aconseguir una miqueta això?
Sí, principalment, i em fico en tema de nutrició, perquè potser és el més important a l'hora de perdre el greix sobrant, diguem-ne, sí. Els miquelins. Més que res, intentar, que això sempre ho diu un nutricionista amic meu, que es diu Julio Basulto, que diu... Intenta prendre aliments d'origen vegetal poc processats, o sigui, i intenta fugir del sucre i aliments ultraprocessats. Llavors, a partir d'aquí, intenta fer de manera progressiva tant exercicis de força com, sobretot, exercicis de cardio, que és doncs, caminant amb bicicleta, amb elíptica, no sé, qualsevol tipus d'exercici que sigui d'una mitjana intensitat i llarga duració. Una altra possibilitat és que fessis una mescla dels dos. O sigui, és a dir, com un mix. Que facis entrenament de força, però amb no poca repetició, sinó unes repeticions entre 20-30 i amb poc o ningun descans entre exercicis. Uh-huh. Si treballes cames i en comptes de descansar, passes a treballar braços. Després tornes a treballar, per exemple, abdominals, tornes a treballar cames, abdominals, i així durant això, una sessió de progressiva, òbviament, si has de començar, doncs pots començar 10 minuts i cada setmana afegeix els 2 minuts més.
Això cada 10 minuts al dia, per exemple?
Bueno, en principi, sí, intenta variar per el tema de perdre de pes. Si fos només per guanyar força, en 2-3 dies a la setmana seria suficient. Però si el que vols és guanyar amb capacitat cardiovascular, perdona, i perdre greix, sí que és recomanable començar per 10 minuts al dia i anar afegint. Sempre depenem de l'estat de forma en el qual comencis.
I escolta'm, això pel que fa a consells que ens dones de coses que sí s'han de fer, però tu que hauràs vist moltes bajanades que fa la gent per perdre pes o per posar-se en forma o per lluir biquini, quines són les coses que no s'han de fer?
Doncs mira, una de les coses que s'ha d'intentar evitar és córrer per posar-se en forma. El que has de fer és posar-se en forma per córrer. No sé si m'explico. Uh-huh. O sigui, gent que fa molt de temps que no corre, que té sobrepès o obesitat, i es fica a córrer, segurament s'acabarà fent mal a les articulacions. Amb la qual cosa, tornarà a ser una persona sedentària, però a més amb
una lesió.
Lesionada. ¿Vale? Llavors, coses que pots veure que normalment no són molt comunes, però gent que es pensa que anar a la fauna o córrer amb roba, amb una bossa de brossa... et passo a maes i amb això perds greix? No, l'únic que perds és aigua. Arribes a la teva casa, et prendràs un, el que sigui de líquid, aigua o el que sigui, i et tornaràs a guanyar, no? Això seria una de les coses que normalment passen, no? Després, pensar que fent molts abdominals la panxa disminueix. No, si pots fer tots els abdominals que vulguis, que la panxa no disminuirà. Com a molt, aconseguiràs si fas bé els exercicis i no fas moviment. Una cosa de la que ens hem donat compte és que la part lumbar, o sigui, els exercicis clàssics abdominals, aquests que fèiem quan érem petits, sí. No? I encara es fan de flexionar el tronc i fer rotacions i tal, no s'ha de fer. Has d'intentar que no es mogui la part aquesta de l'esquena, val? Sinó aguantar el moviment de braços i cames fent diversos tipus de moviment i que intentar evitar la rotació o l'extensió. Uh-huh. I fer força per evitar que es mogui.
D'acord.
Com si quan corres, veritat que no mous el tronc, intentes mantenir-lo fixa, estable, doncs seria el mateix. I llavors, aquesta és una altra de les coses que s'hem donat compte. I després, sobretot, és molt important estirar. O sigui, començar també, que part d'aquesta rutina que t'he dit, de força i exercicis cardiovasculars, abans, o millor abans, però si no després, facis estiraments. És important, perquè conforme ens fem grans, perdem molta mobilitat.
Doncs, escolta'm, crec que queda molt clar les coses que hem de fer, les coses que no hem de fer. Gràcies per explicar-nos-ho i per lluitar, entre cometes, amb aquesta operació biquini, que no sempre és una bona idea. Jorge García Bastida, moltíssimes gràcies.
A tu.
El tomate está en Barcelona. Después primero Elena Condis.
Hola, muy buena.
Según su información, no hay consenso con la figura de Xavi como entrenador del Barça.
En el club y en la dirección deportiva también. Koeman es cierto que ha perdido el crédito.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de Cope.
Está también conectado con nosotros Dani Senabre. Las personas que tú has tocado te aseguran que la opción es Xavi.
La persona que tiene que tomar la decisión, que es Joan Laporta, ha decidido que es Xavi Hernández.
De lunes a viernes, más, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Cambié mi seguro de moto al de Línea Directa porque se preocupa por mí y por mi negocio.
Bien hecho, porque si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de moto. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo, menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es el peor año que tenemos de reserva. En agosto tenemos disponibilidad, en julio tenemos disponibilidad.
¿Qué nos va a pasar en el reto del turismo? Abrir demasiado rápido o sin medidas necesarias puede ser el peor el remedio que la enfermedad. Pero pensárselo mucho cuando ves que tus principales rivales están espabilando también, porque Portugal empieza a recibir turistas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Se han vuelto a ver intoxicaciones etílicas.
Sin estado de alarma, los del botellón no han fallado. Los del botellón tienen una dedicación que cumplen como nadie. Y ya veremos exactamente en qué se traduce todo eso si trunca esta clara bajada de la incidencia.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Qué bien, por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma y así nos vamos tranquilos.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hi ha artistes que tenen èxit, hi ha artistes que venen molts discos, milions de discos, però després hi ha alguns artistes que queden a la nostra ment, que enamoren, jo diria que a tota una generació i a més. És el cas, sens dubte, de Joaquín Sabina, un dels grans de la nostra música.
Y me envenenan los besos que voy dando y sin embargo cuando duermo sin ti contigo sueño.
I el proper 4 de juny, a la Sala Bars, no tindrem el Joaquín Sabina, però sí que hi haurà una noche sabinera en gran part dels músics que giren amb ell, que composen les seves cançons i que toquen els seus concerts. Un d'ells, una persona que porta molts anys al costat de Joaquín Sabina, és Antonio García de Diego. Antonio, buenas tardes, bienvenido a La Linterna.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigo Jordi, ¿qué tal?
Oye, ¿cuántos años llevas tú codo a codo con Sabina?
Pues codo a codo llevo, tendría que echar cuentas. La verdad es que empecé a trabajar con él en el año, creo que fue en el 87, grabando y tocando con él desde el año 92. O sea que cerca de 30 años en los escenarios y trabajando con ella, produciendo discos antes.
Oye,
o sea, es una cifra.
Y ahora que estamos hablando contigo y que Joaquín Sabina no nos escucha, debe ser un tío insoportable, ¿no?
Yo, mira, he tocado con bastante gente, bastante importante en este país, he tenido la suerte, ¿no? Y reconozco que, mira, el tipo que más me ha emocionado y el más generoso de todos es Joaquín, ¿me entiendes? Uh-huh. Caótico en su mundo, todos sabemos un poco los tópicos que rodean al personaje, pero así, cuando vives con él cercanamente te das cuenta de lo amigo que es y lo generoso que es, o sea que es un regalo.
Y oye, mientras Joaquín no gira, vosotros sí que lo hacéis, Antonio García de Diego, Jaime Asúa y más gente que hacéis esta noche sabinera un show que nació hace ya bastantes años, en el 2006, que ha viajado por España y por Latinoamérica y que llega el 4 de junio a la Sala Bars aquí en Barcelona. Cuéntanos, ¿qué es esto de la Noche Sabinera?
Yo siempre lo he calificado esto como una fiesta alrededor de las canciones de Joaquín Sabina. Afortunadamente Joaquín y nosotros, porque somos un poco parte de su vida musical y artística, pues tenemos la suerte de tener un público muy mitómano, muy seguidor, muy muy encandilado con lo que es las canciones de Sabina. Entonces nosotros hacemos canciones que hemos compuesto con él, que hemos producido, con las que hemos tocado, básicamente. Ya te digo, una fiesta. Y luego, digamos, la peculiaridad es que invitamos a gente a subir a cantar, a una lista donde se apuntan 4 o 5 personas para cantar pues alguna de las canciones que elijan. Y lo acompañamos. La gente suele salir muy satisfecha, porque le parece un regalo tocar con la banda de Sabina.
Hombre.
Que, como decimos nosotros siempre, que esto no es un tributo a Sabina, que somos la banda de Sabina, ¿me entiendes? Aparte de compositores de muchas de las canciones de Joaquín, así que tenemos la suerte de poder hacer este tipo de espectáculo.
Canciones como esta.
Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor, cuando no muere, mata.
Estamos hablando con Antonio García de Diego. Él es músico, guitarrista, pianista, armonicista, compositor, productor. Ha trabajado, además de con Joaquín Sabina, con Miguel Ríos, con Pancho Varona, con Víctor Manuel y Ana Belén, con Estopa. Oye, qué gozada dedicarse a la pasión de uno, ¿no? Y pasarse la vida en escenarios.
La verdad es que es un regalo. O sea, es un regalo. No solo los escenarios realmente es la parte más directa, más emocional. Luego está la parte esta, pues, de hacer discos, ¿no? De crear las canciones, de sonar las canciones o de componerlas, ¿no? La verdad es que es un regalo tener un trabajo como este y haber estado al lado de gente tan, tan creativa y que me ha enseñado tanto. Y sobre todo Joaquín, vuelvo a repetirlo, sin menospreciar a nadie, pero Joaquín ha sido un poco el alma de todo lo que he conocido.
Oye, ¿cómo está? Porque hace tiempo nos dio un sustito, no ha sido su mejor año. ¿Cómo está ahora mismo Joaquín Sabina?
Pues ahora mismo, mira, yo tuve la oportunidad de estar grabando en su casa hace unos meses, de un programa especial con Vanessa Martín, y está fantástico. Decía que había pasado una época, pues, que estaba un poco enfadada con él, pues, por vaguería, esta cosa que te... todo lo que nos ha provocado esto, sí, la pandemia, ¿no? Pues una cierta indolencia, el no hacer nada, el nihilismo, ¿no? Y dice que salió de ahí y estaba muy contento haciendo, escribiendo y pintando mucho. Sabes que le gusta mucho pintar sus dibujitos. Uh-huh. Y tenía idea de hacer un disco este año, probablemente, y ojalá, y salgamos el año que viene de gira con él. Ojalá, pues, estamos deseando.
Pues ojalá. Oye, ¿tú tienes alguna canción especial que para ti sea la canción de Sabina?
Hombre, tengo varias. Hay una que siempre coincidimos, Pancho y yo, que nos, digamos, de la última etapa, de bastante tiempo a esta parte, nos gusta mucho una canción que se llama Peces de Ciudad. Me parece que es una simbiosis perfecta entre lo que cuenta, con el texto que lo cuenta, y la música. Uh-huh. Me parece una canción, si no perfecta, pero casi perfecta. De mucha envidia de no haber estado ahí en la composición. Pero hay otras canciones que me gustan mucho, A la orilla de la chimenea, Ruido y Sin embargo, en fin, hay canciones que me tocan mucho.
Y también lo bonito que es tener canciones y tener un estilo como el de Sabina, que hace que vayan a tus conciertos y compren tus discos gente de generaciones diferentes.
Sí, esa es una de las gran suerte que tenemos, es eso, ver en los conciertos gente de muchas generaciones, gente ya adulta, pero adulta, y saber que viene hasta sus nietos, ¿no? ¿Me entiendes? De pronto, pues eso, un extracto de gente desde los 20 hasta los 70 años, ¿no? Eso es un regalazo, ¿me entiendes? Que no es un artista puntual, eso, que funciona para una juventud determinada o unos años determinados. Afortunadamente es como ocurre lo mismo que el fenómeno con Serrat, ¿no? Son cantantes generacionales que, pues eso, que entran a mucha gente y de muchas edades. Uh-huh. Tenemos la suerte.
Pues que tengáis mucha suerte en este concierto en la Sala Bars, 4 de junio, Noche Sabinera. Ahí estaréis poniendo voz y poniendo música a muchas canciones que han marcado, como te digo, a generaciones. Antonio García de Diego, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Jordi, gracias por ser altavoz ahí, espero que vaya mucha gente, que necesitamos, porque después de tanto tiempo sin trabajar ya es un regalo la emoción, pero aparte el trabajo. Uh-huh. Quiero decir, pues que sí. No es una cuestión solamente de reencontrarse con el público, sino que, bueno, verdad, que volvemos parece ser que poco a poco a lo que es trabajar, que nosotros nada más que nos dedicamos a esto y es lo único que... Así que espero que vaya mucha gente y que disfrutemos mucho. Te agradezco mucho, Jordi, el saludo y la entrevista y nada, saludos a toda la gente que quiera vernos.
Nos vamos a ir con Peces de Ciudad, ¿qué te parece? ¿Qué le has pedido tú?
Pues un regalo, hombre. Te agradezco mucho.
Gracias, amigo, hasta pronto.
Gracias, Jordi, amigo. Adiós. Chao, chao.
Se peinaba el garzón. La viajera que quiso enseñarme a besar en la garda Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar. Cuando en un si bemol de Jacques Brel conocí a Mademoiselle Amsterdam. El azafato a Nueva York da más sombra que los limoneros, la estatua de la libertad. Pero en Desolation Room la sirena de los petroleros no deja reír ni volar.
Yeah. I déu-n'hi-do, quin programa més intens, no direu que no. Demà més, perquè ara mateix, a pocs minuts a les 8, ens acomiadem de vosaltres. Gràcies per acompanyar-nos i, com sempre, us emplacem a que demà a les 7 de la tarda us torneu a passar per aquí, per la linterna de COPE, Catalunya i Andorra. Serà un plaer rebre-us i comentar més històries, més actualitat i amb optimisme, això sempre, que no falti. Gràcies per acompanyar-nos. Fins demà.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
De dilluns a divendres, momentos... amb Luis Rodríguez.